Després d'un cap de setmana amb manifestacions importants demanant la seva dimissió, avui el president de la Generalitat Valenciana ha parlat.
Todo el mundo va a tener que, y estamos obligados todos, a repasar los errores que se pudieron cometer. Hay uno que entre todos está claro, quizá no haber prestado más atención a la Rambla del Pollo, no haber tenido mejor información, aunque no es competencia estricta ni exclusiva, como todo el mundo sabe, de la Generalitat Valenciana.
Carlos Mazón, que avui ha estat escridassat per un grupet de veïns a Torrent, ha dit que, de tota manera, donarà explicacions polítiques dijous. El govern espanyol, per la seva banda, ha anunciat un nou paquet de mesures per als damnificats per la Dana, que ha quantificat en 3.700 milions d'euros. Demà, el rei té previst tornar a la zona afectada. Aquesta vegada, però, en principi, se centrarà a visitar els equips militars d'emergències. De seguida, connectarem amb els nostres enviats especials que són a l'Horta Sud per saber com hi han començat la setmana els veïns. I a aquesta hora hi ha en marxa els concerts solidaris Som València, que seguiran també demà i altres dates. Es fan a tot Espanya per recaptar diners i dos dels artistes catalans que hi participaran seran amb nosaltres en directe, Clara Peya i Joan Colomo.
Catalunya nit.
Per demà, de fet, s'espera l'arribada d'una nova dana que no ha de fer, però, mal. Ens ho confirmarà la Gemma Puig. És evident, de tota manera, que ara la paraula ja no la rebem de la mateixa manera. Entre les coses que ha canviat la catàstrofe del País Valencià, hi ha també la percepció de perill per part de les administracions. Avui, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista aquí a Catalunya Ràdio, ha advertit que s'està estudiant la situació de determinats equipaments.
Hi ha alguns càmpings que es preocupen. I estem treballant en això. És la primera prioritat. Ara s'ha d'ordenar allò que preocupa més, allò que preocupa menys, i fer-ho.
Connectarem en directe amb els Estats Units perquè els primers nomenaments de Donald Trump són tota una declaració d'intencions de la contundència amb la qual es vol presentar davant dels nord-americans i de la resta del món. I parlarem d'un gest amb la mà que pot arribar a salvar la vida. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home gràcies al senyal d'auxili internacional que els va fer una víctima de violència masclista des del cotxe on circulava amb el presumpte agressor. Explicarem exactament com va anar i en parlarem amb la sotsinspectora dels Mossos, Eva Subirà. I al Catalunya Nit també sentirem l'alegria de Dani de la Orden, que ha sumat aquest vespre un reconeixement més al fenomen de Casa en Flames. És un dels guanyadors dels Premis Culturals Time Out. Sabrem qui més han guardonat. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Els equips d'emergència continuen al País Valencià buscant possibles víctimes mortals que va deixar la Dana a la Rambla del Pollo. També alguns barrancs, el Parc Natural de l'Albufera i el mar. Segons l'últim balanç, hi ha 23 persones desaparegudes i el nombre de morts es manté a 215. D'aquests, només queden 3 cossos per identificar. Tot plegat mentre les tasques de neteja se centren a desembossar el clavegueram, i és que l'EMET ha llançat una alerta de noves pluges a partir de demà i de nivell groc, que podrien afectar la zona on la Dana hi va fer estralls ara fa 13 dies. Demà mateix s'obrirà el trànsit al pont de la carretera que connecta Torrent amb València i dijous tornaran a circular els trens d'alta velocitat entre Madrid i València. Tenim els nostres enviats especials al País Valencià, el Miquel Jarque, amb el suport de Pep Casanovas ja a punt. Bona nit, Miquel.
Molt bona nit, Manel.
Dues setmanes després dels aiguats que van devastar aquest municipi de l'Horta del Sud, on es trobeu vosaltres ara mateix, com és la vida ara? S'ha restablert mínimament la normalitat, Miquel?
Doncs mira, aquí, Manel, és que res és normal, perquè ara mateix hi ha com una boira, però en realitat no és boira, és el fang que s'ha assecat i que s'eleva en suspensió i genera amb les llums de la nit un paisatge realment fantasmagòric. I aquí, fins ara, només s'ha aconseguit, en part, treure la brossa dels baixos i dels primers pisos. Els carrers continuen sent un fangar, perquè l'aigua que es fa servir per netejar va parar al carrer. El clavegueram no dona l'abast. Hi ha centenars de persones als carrers de dia carretejant cabassos de fang enmig de vehicles d'emergència, excavadores i bombes d'aigua. I enmig de tot això hi ha els voluntaris. La majoria netegen i entreguen aliments.
Què necessita?
Yo es la primera vez que vengo a repartir. Te ven, te lo dicen y ahora vas distribuyendo. Lo que más hace falta es jabón, detergente, que eso lo tenemos que ir dosificando porque no hay para todos.
Principalmente hemos estado en un garaje, pero porque son garajes comunitarios muy grandes. Simplemente vamos buscando sitios y en el primer sitio que nos dicen que necesitan ayuda, nos metemos y ayudamos desde achicar agua hasta sacar baldes con barro, lo que haga falta.
Aquest voluntari que venia de Toledo té raó. Francament, als baixos i als pàrquings és on hi ha més feina. Una feina com la de Sísif, que no s'acaba mai perquè es bombeja aigua, però es torna a omplir. I el motiu és que els cotxes que van surar fins als sostres dels pàrquings van trencar els baixants i ara els desaigües desguassen els pàrquings. M'ho ha explicat en Lluís, que és president d'una comunitat d'un bloc d'habitatges.
Los coches han flotado. Han flotado, como flotaban por aquí, por las calles, que iban, que parecía esto una fiesta, y pegan a las bajantes y rompe bajantes, claro. Pero aquí el problema está en lo que las aguas fecales siguen cayendo, siguen cayendo, siguen cayendo. Pero en la salubridad.
I tot això pot empitjorar perquè demà hi ha previstes pluges.
Atención, el Ayuntamiento de Paiporta informa. A partir de mañana, día 12, se esperan fuertes lluvias.
Així s'està anunciant aquest vespre pels carrers de Paiporta que estem en alerta per pluges amb risc d'inundacions puntuals i vent entre els 50 i els 60 km per hora. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, Manel.
Sí, déu-n'hi-do, perquè aquests dies que estem sentint que demà s'espera el pas d'una nova dana, després en parlarem amb la Gemma Puig i ja anirem parlant també al llarg de l'informatiu, i ja diem que no ha de fer mal en teoria, però clar, si aquí la sola paraula dana ja ens posa els pèls de punta, imaginem que Paiporta la sensació ha de ser realment encara molt més intensa. Per cert, Miquel, que demà el rei Felip VI torna al País Valencià, aquesta vegada per això no està previst que trepitgi les poblacions afectades, eh?
Clar, el monarca espanyol aquí s'evita el mal tràngol que va passar aquí mateix, a Paiporta. Es posa l'uniforme, això sí, segurament el veurem d'uniforme, perquè s'ha fet organitzar una visita únicament als comandaments militars. La primera parada serà a la base militar Jaume I, a Bétera, amb l'exèrcit a terra. Després anirà també a visitar la unitat d'emergències, anirà al port per visitar el buc de sal Galícia i acabarà la base logística principal a la Fira de València.
Molt bé, doncs demà ens explicareu com ha anat aquesta visita i altres coses. Moltíssimes gràcies tant al Miquel Jarque com al Pep Casanovas per aquesta connexió en directe. Una abraçada, bona nit.
Bona nit, una abraçada.
Per la seva banda, avui el Consell de Ministres ha aprovat el segon paquet d'ajuda per als afectats per la dana per un valor de més de 3.700 milions d'euros. És un conjunt de 110 mesures que impactaran en l'àmbit laboral, social i d'habitatge. Anem ara cap a Madrid. Toni Fortesa, bona nit.
Bona nit.
Quines serien, Toni, algunes d'aquestes mesures?
Doncs en l'àmbit laboral, per exemple, les empreses afectades tindran més capacitat a l'hora de declarar un expedient de regulació temporal per força major. Els autònoms, per la seva banda, rebran una prestació extraordinària i els treballadors que no es puguin desplaçar al seu lloc de treball també rebran una compensació econòmica. En el terreny social s'han aprovat ajudes a llogaters per poder comprar mobles i objectes perduts i també a llibreries i entitats culturals que han hagut de tancar. A més, s'ampliarà el parc públic d'habitatge destinat a les famílies que han perdut casa seva.
Estamos estimando que las medidas aprobadas hoy podrán ayudar en torno a unos 400.000 trabajadores y trabajadoras a mantener sus ingresos y a unas 30.000 empresas a reactivar su actividad. y a unos 100.000 hogares a cobrir les necessitats bàsiques.
D'altra banda, s'estén per 12 mesos la congelació de les hipoteques i es prohibeix tallar la llum i l'aigua als afectats.
Són unes ajudes que se sumen a les anunciades fa una setmana. De quin volum total estem parlant, Toni?
Doncs entre tots dos paquets d'ajudes ja són més de 14.000 milions d'euros els mobilitzats pel govern espanyol. El president Pedro Sánchez ha aprofitat l'anunci d'aquest conjunt de mesures per reivindicar el paper de l'Estat per fer front a la crisi.
Siempre hablo de que el Estado somos todos. Y esto es muy importante reiterarlo una y otra vez, cada vez que tengamos ocasión de hacer y de hablar a los ciudadanos del Estado, somos todos. Estamos viendo ahora mismo algunas campañas en redes sociales, ¿no?, de que solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos.
A més, Sánchez ha anunciat un pla de 500 milions d'euros per retirar fang de carrers i clavegueram, com avui ha reclamat el president valencià, Carlos Mazón.
Doncs precisament Mazón ha dit per primera vegada que es poden haver comès errors en la gestió durant els primers moments de la dana. El president valencià ha acompanyat de seguida el que es pot interpretar com d'una autocrítica molt mínima, de seguida ho ha acompanyat de retrets cap a l'executiu espanyol. Mazón sembla que prepara a més el terreny per canviar la composició del seu govern. Àlex Giralt Robert.
Sí, en una roda de premsa a primera hora del matí, el cap de l'executiu valencià ha parlat dues setmanes després de possibles errades internes.
Va tener que llegar un momento, seguro, yo creo que más pronto que tarde, en el que todas las administraciones revisemos nuestra actuación, seguro. Hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda.
Ara bé, no ha deixat d'apuntar en cap moment també cap a la Moncloa. Amazon ha posat d'exemple l'error de no haver posat el focus en el desbordament d'un dels barrancs que més mal va fer.
Hay uno que entre todos está claro, quizá no haber prestado más atención a la Rambla del Pollo, no haber tenido mejor información, aunque no es competencia estricta ni exclusiva, como todo el mundo sabe, de la Generalitat Valenciana.
I manté que per ara no plegarà, això sí, ha donat a entendre que cessarà membres del seu govern de manera imminent.
Estamos trabajando para adecuar toda la estructura del gobierno de la Generalitat Valenciana a las labores de reconstrucción. Empezaremos a hablar de política, de explicaciones, de la dana, de medidas a partir del jueves.
Diu Mazón que sent que el partit li fa costat, tot i que la direcció i els barons del PP segueixen sense valorar la seva gestió i el seu futur polític. El portaveu de la formació, Borja Semper, ha esquivat respondre si el president valencià ha de dimitir i ha descarregat tot el pes de la situació en la compareixença que farà dijous a les Corts Valencianes.
El president de la Generalitat tiene la oportunidad este jueves porque él ha querido dar la cara. Ya puso el cuerpo y ahora pone la cara de explicar su gestión y cuáles son los pasos que va a dar a futuro.
Mazón, per cert, l'han tornat a increpar pel carrer, aquest cop a Torrent.
Molt bé, doncs pendents del que pugui dir dijous davant les Corts Valencianes, i fa poca estona hem sabut que la vicepresidenta primera del govern espanyol, Teresa Rivera, compareixerà al ple del Congrés dels Diputats del dia 20 de novembre per parlar també de la dana. Rivera farà aquesta intervenció a petició pròpia. Minuts i arribarem a un quart d'onze de la nit. Avui hem sentit també José María Aznar, que acusa Pedro Sánchez d'abdicar de les seves responsabilitats i de no posar-se al capdavant de la gestió de la catàstrofe dels aiguats al País Valencià. L'expresident espanyol ha carregat amb duresa contra el cap de l'executiu central i li ha retret que s'amagui al darrere de conceptes com la cogovernança amb les comunitats autònomes.
Cuando se habla de cogovernanza, que como yo digo, yo no sé lo que significa eso, pero a mí me huele a escaqueo siempre. A mí me huele que cuando uno no quiere asumir responsabilidad y dice, no, aquí esto es de cogobernanza. Cogobernanza yo no sé lo que es. Ni sé lo que es cogobernanza, ni sé lo que es el Estado multinacional, ni sé lo que es el Estado plurinivel, ni sé lo que es esta cosa. Yo sé lo que es asumir las responsabilidades con todas las consecuencias.
No te separas.
Tenim en marxa a aquesta hora els concerts solidaris de Som València, que s'estendran gairebé durant tot un mes a tota Espanya. Avui n'hi ha quatre a la ciutat de Barcelona, amb artistes com Alice, Maria Arnal, que l'esteu escoltant, el Pony Pissador, Júlia Colom o la Ludwig Bank. Barcelona, Marc Ruiz.
380 bandes s'han afegit a Som València amb gairebé un mes de concerts a tot l'estat. Aquesta nit actuen a quatre sales de Barcelona amb Júlia Colom, Guillem Gisbert, la Ludwig Band, a la 2 de l'Apolo, Alice, Maria Arnal o Caral Laoz, a la Paral·lel 62 o Senyor Tomassa, al Club Sauvage, entre molts d'altres. La impulsora d'aquesta iniciativa i fundadora de Hidden Track Records, Luis Sansom, explica per què ha tingut una resposta tan contundent.
Aquí hay una cosa que está pasando que es muy grave, a la que no hay respuesta, o hay una respuesta muy tardana, no es suficiente, además, ni lo será, porque todos conocemos cómo funciona el gobierno y como siempre pues tenemos que salir todos los que podamos a intentar ayudarles.
Sales, artistes, etiqueteradais i fins i tot les GAE s'hi han afegit. La mallorquina Júlia Colom explica que els músics quan cal hi són.
En altres catàstrofes com va ser el Covid o això, ja el món de la cultura es va mobilitzar molt i va haver una entrega bastant absoluta. Així que orgullosa de formar part d'aquest Grammy.
Per Caral Laoz, que ha actuat al Paral·lel 62, cal mantenir la mobilització també al carrer.
Tant de bo també puguem no baixar d'omplir els carrers, no només les sales, sinó també els carrers, reivindicant les necessitats bàsiques com a éssers, com a societat i com a individus que formem part d'una cosa col·lectiva, no?
Tot i que han arrencat avui els concerts, demà és el dia amb més actuacions a Catalunya, amb una tretzena de sales a tot el país. Un dels concerts destacats serà el de Joan Manuel Serrat, que actuarà el 29 de novembre al Palau Sant Jordi, amb Estopa, Andrea Motis, Judith Nederman i Lucía Fumero. Fins ara s'han venut més de 230.000 entrades. A més, també hi ha una fila zero per fer donacions a partir de 5 euros. La iniciativa de Som València ha recollit ja més de 400.000 euros bruts que aniran destinats a l'entitat Fundació Horta Sud.
Molt bé, doncs a la segona hora d'aquest informatiu contarem aquí en directe amb dos dels artistes que demà actuaran també a Som València, que són la Clara Peya i el Joan Colomo. Estem molt agraïts que siguin avui aquí en directe per parlar amb nosaltres d'aquesta iniciativa solidària. I parlem ara del sector dels càmpings, que està molest amb el president Salvador Illa, que avui s'ha mostrat preocupat en declaracions a aquesta emissora perquè algunes d'aquestes instal·lacions estan en zones potencialment inundables. Li han demanat una reunió urgent i l'acusen de crear una alarma innecessària. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Amb el record molt present de tot el que estem explicant del País Valencià, el president català ha posat en el punt de mira els càmpings que el preocupa.
Doncs mira, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el president català ha deixat clar que algunes ubicacions de càmpings són preocupants i que cal avaluar la decisió a prendre un cop actualitzat el mapa de les àrees i activitats amb més risc.
N'hi ha algunes que efectivament ja sabem que estan en una zona, en una situació, diguem-ne, que no correspon, i per tant hem de veure des d'un punt de vista administratiu i jurídic què correspon fer. Miri, deixi'm ser més clar, perquè hi ha alguns càmpings que ens preocupen i estem treballant en això. És la primera prioritat. Ara s'ha d'ordenar allò que preocupa més, allò que preocupa menys, i fer-ho.
Nosaltres hem anat a mirar un estudi del Departament de Territori i diu que 4 de cada 10 estan en zones potencialment inundables totalment o parcialment. Això vol dir que 124 dels 320 càmpings que hi ha a Catalunya tenen un perill alt o mitjà d'inundació. Una cinquantena són a les comarques gironines. No hi ha dades dels càmpings de l'Alt Pirineu i Aran.
I per què no han agradat aquestes declaracions al sector?
Doncs mira, la Federació Catalana de Càmpings diu que no entén per què es focalitza en ells el problema. El seu president, Miquel Gotanegre, afirma que són els primers interessats en la seguretat i alerta que els informes sobre el risc d'inundació que té la Generalitat són obsolets. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
Esperem que el nou govern de la Generalitat puguem treballar conjuntament amb ells amb la màxima celeritat per fer aquesta anàlisi de riscos, però sobretot amb informació actualitzada i amb les noves dades del canvi climàtic, perquè en aquest moment s'està parlant amb uns informes que molts d'ells tenen més de 10 anys, no?
10 anys i les coses canvien molt ràpid.
Sí, però normalment cap a pitjor, és a dir, cap a més perill, en fi.
No sé, això hauran d'avaluar els tècnics. El que sí que diu Gotanegre és que recorda que hi ha altres establiments, altres instal·lacions, com aeroports, autopistes, hospitals o zones densament poblades que també són en zones inundables.
Molt bé. Mentrestant, els forts aiguats del País Valencià i les seves conseqüències han estat també protagonistes de la inauguració de la cimera anual contra el canvi climàtic de les Nacions Unides que se celebra des d'avui a Bakú, a l'Azerbaidjan. La inauguració ha estat marcada pels grans fenòmens meteorològics que recorren el planeta, un crit d'alerta amb un objectiu ben clar. Marc Teixidor.
Sí, augmentar els diners que es destinen a la mitigació i l'adaptació al nou context climàtic. Una ambició, però, que arriba amb un escalfament global desbocat i en un context internacional convuls, entre altres, per l'anunci de Donald Trump que vol abandonar l'acord de París. Per als responsables de la COP no hi ha marge, el temps s'esgota perquè els efectes de l'emergència climàtica ja són una realitat. Sentim el president de la cimera, Mukhtar Baybek, i Celeste Saulo, secretària general de l'Organització Meteorològica Mundial.
But
These are not the future problems.
No parlo de problemes de futur, el canvi climàtic ja és aquí. Mireu les inundacions a Espanya, els incendis a Austràlia, la pujada del nivell del mar al Pacífic o la sequera a l'est d'Àfrica.
Aquest any hem vist rècords de precipitacions i inundacions amb pèrdues terribles de vides humanes. La increïble situació viscuda a Espanya hauria de ser una crida a l'acció.
Referències constants a la Dana i els seus efectes al País Valencià en la jornada inaugural, amb la mirada cap a la nova Casa Blanca i el retorn de Trump, el secretari del Canvi Climàtic de l'ONU, advertia que els països rics han de col·laborar a reduir les emissions per no empitjorar els seus efectes. Tot plegat en plena onada de calor mundial, no ara, sinó en global. El 2024 serà l'any més càlid des que es tenen registres, segons ha advertit l'Organització Meteorològica Mundial, i cal posar-hi fre. Les perspectives, però, no són gaire bones.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Deu minuts per arribar a 11:15. Meloni insisteix, però els tribunals també. És el segon revés judicial dels tribunals italians al govern d'ultradreta de Giorgia Meloni per la seva política d'externalització de fronteres. En les properes hores, aquesta mitjanit, està previst que arribi de tornada a Itàlia el nou grup de migrants traslladats divendres passat a centres de deportació d'Albània. Núria Har.
Sí, segon revés, perquè ara la justícia del país suspèn la retenció de 5 homes de Bangladesh i 2 més d'Egipte en aquests controvertits centres extracomunitaris. A més, el Tribunal de Roma ha volgut cobrir-se l'esquena i llença la pilota a la Unió Europea. Li demana que resolgui d'urgència la situació dels migrants que Itàlia trasllada a centres albanesos. Una jugada que busca evitar una topada directa amb l'executiu de Meloni, com la de fa un mes, quan la justícia italiana va prohibir la retenció del primer grup de 12 migrants emparada en una sentència europea que considera Bangladesh i Egipte països no segurs. Això va provocar que el govern italià acusés els jutges de fer política i aprovés un decret per evitar que els migrants frenessin noves... deportacions. Tot plegat forma part del polèmic model Meloni per frenar la migració irregular que prové del nord d'Àfrica per la ruta del Mediterrani central.
Gràcies, Núria. Això pel que fa a les persones que intenten arribar a Europa, però els Estats Units tampoc ho tenen gaire més fàcil, sobretot a la frontera sud de Mèxic i després de la victòria aclaparadora de Donald Trump.
Super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire.
Ens estem traslladant cap als Estats Units perquè comença a dibuixar-se la futura administració nord-americana de Donald Trump amb nomenaments que confirmen les inclinacions del magnat, aliats fidels de l'ala dura. Avui hem conegut els noms triats per comandar la política migratòria i la representació diplomàtica davant del món. Noms que són tota una declaració d'intencions. Saludem en directe una nit més. Francesc Garriga, bona nit, què tal?
Hola, bona nit.
Doncs a veure, comencem per immigració. Qui la portarà i què impliquen aquests nomenaments que anem coneixent?
Doncs mira, serà un vell conegut de l'anterior administració Trump, Tom Homan, que va fer-se famós a la Convenció Republicana el juliol passat per dirigir-se als migrants dient-los aneu preparant les maletes. Com deies, és un home de l'ala dura, contundent, sense pèls a la llengua, i avui l'hem escoltat a Fox News, on col·laborava fins ara. No ha donat detalls de com serà el pla de deportacions. Trump ha arribat a parlar de fer fora del país fins a 20 milions de persones, però Homan ha volgut assegurar que tot es farà seguint la llei. De fet, ho ha volgut pintar de forma molt lògica.
Hem de tancar la frontera i per aquells que ens criticaran quina opció tenim. Tens dret a demanar asil, tens dret a veure un jutge i farem que això passi. Però al final del procés, si el jutge diu que te n'has de tornar al teu país, t'haurem d'enviar al teu país. Perquè si no, què carai estem fent?
Val a dir que hi ha milions de migrants que són al país en situació irregular, però no perquè s'estiguin escapant d'un ordre d'expulsió d'un jutge. El sistema que ha descrit Homan ja està en vigor però està saturat. Els migrants poden esperar mesos, en alguns casos anys, per tenir aquesta cita amb el jutge. Mentrestant, no se'ls pot expulsar legalment. Per tant, o s'arregla aquest sistema, o legalment no se'ls podrà fer fora. Sense explicar com seran les deportacions, sí que podem esperar, però, molta contundència, bàsicament perquè Homan és contundent, però perquè, a més, Trump ha anomenat de sotscap de gabinet Stephen Miller, un ultra polèmic, desafiant, que fa 4 anys va ser el gran responsable de la política de separació de famílies migrants, deixant nens tancats en gàbies. Ara tindrà encara més poder.
Sí, i a més l'han votat precisament per fer això els que l'han votat. En política exterior també en destaca un nom. Quin és, Francesc?
Sí, el d'un altre fidel de Donald Trump, Elise Stefanik. De moment és congressista per Nova York, però aviat serà ambaixadora davant les Nacions Unides. S'ha mostrat obertament en contra de la solució dels dos estats a Palestina i reclama donar suport a Israel sempre, sense condicionants. Va reclamar en el seu dia que es prohibissin a les universitats qualsevol tipus de manifestació de suport a Palestina. A tot això, mentre anem sabent noms, ara acaba de sortir que Liz Eldin, un altre congressista o excongressista de Nova York, també d'ultradreta, serà el nou responsable de l'Agència Mediambiental. De fet, el comunicat parla de desregular i tornar a fer les empreses d'Amèrica més potents, per tant, ens podem imaginar cap on va el tema mediambiental. També hem sabut que aquests dies hi ha una persona que és pràcticament l'ombra de Donald Trump, és Elon Musk. Diversos mitjans apunten que fa dies que no es mou de Mar-a-Lago i que opina dels nomenaments que li va comentant el president, futur president Donald Trump.
Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Francesc. Una nit més. Ens ho has deixat tot molt bé per parlar tot seguit de l'altre front, de la guerra a Ucraïna. Una abraçada.
Adéu, bona nit.
I és que Moscou nega que Vladimir Putin hagi parlat amb Donald Trump després de la victòria del candidat republicà a les eleccions presidencials als Estats Units de dimarts passat, tal com publica el diari Washington Post, i sosté també l'agència Reuters. El desmentiment és categòric i el portaveu del Kremlin assegura que és una notícia falsa. A la suposada conversa, Trump hauria demanat a Putin que es contingui a Ucraïna. Ignasi Abad.
Segons el Washington Post, Donald Trump hauria recordat a Putin la presència militar que els Estats Units mantenen a Europa com a element dissuasori perquè no intensifiqui la guerra a Ucraïna. El president electe dels Estats Units, que durant la campanya va dir que amb ell a la Casa Blanca el conflicte ucraïnès s'acabaria ràpid, s'hauria mostrat disposat a tornar a parlar amb Putin més endavant per abordar el final de la guerra. El portaveu de Trump no ha confirmat ni desmentit la trucada, dient que no comenta les converses privades del president electe amb líders mundials. En canvi, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, assegura que la trucada és una pura invenció i que es tracta d'una notícia falsa. El govern rus afirma que l'última conversa telefònica entre Putin i Trump va tenir lloc el juliol del 2020, fa 4 anys, doncs. Pel que fa al front bèl·lic a Ucraïna, Rússia ha matat 2 persones i n'ha ferit una 20ena més en atacs a l'est del país en les últimes hores. De matinada, 2 atacs més han matat 6 persones al sud i a l'est del país. De la seva banda, drons ucraïnesos han assassinat un civil a la regió russa de Belgorod.
Doncs precisament l'encara cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha començat avui el seu últim viatge oficial a Ucraïna. Poques setmanes abans de retirar-se, Borrell ha reivindicat l'ajuda militar dels 27 a un país en guerra. Sobre les amenaces de Donald Trump de retirar el suport a Kiev, Borrell ha defensat que Europa ha d'estar preparada per una menor protecció de Washington.
No podemos pensar que el paraguas protector de Estados Unidos va a estar siempre abierto y que nos garantizará una seguridad que deberíamos primero y antes que nadie garantizarla nosotros mismos.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Un minut i arribarem a 2:15 de la nit. El PSOE i Sumar han acordat una reforma fiscal que manté l'impost a la banca i preveu apujar de 2 punts l'IRPF per a les rendes més altes, les que superen els 300.000 euros. Rafael de Ribot.
Sumar ha aconseguit introduir també un nou impost als béns sumptuaris que gravarà avions de luxes, iot, cotxes també d'alta gamma. El PSOE ha renunciat a la seva intenció de pujar la fiscalitat del dièsel per equiparar-la a la gasolina. Les dues parts han coincidit eliminar les exempcions a les primes de les assegurances privades de salut que asseguren que beneficien les famílies de rendes més altes. I en matèria d'habitatge, Manel, els socis del govern espanyol han pactat fixar un IVA del 21% pels apartaments turístics i també suprimir el règim fiscal especial per les SOCIMIS, les societats anònimes cotitzades que inverteixen en el mercat immobiliari.
I per tirar endavant tot això, què necessiten?
Doncs una majoria parlamentària que a dia d'avui no tenen. Per mirar de guanyar suports al PSOE, ja va renunciar a convertir en permanent l'impost a les energètiques, tal com li va exigir Junts. Ara es planteja que l'impost a la banca vagi a les comunitats autònomes que hi podrien introduir bonificacions. Tot plegat allunya un acord amb Esquerra, tal com adverteix la diputada de República en el Congrés, Pilar Vallugera.
En la medida en que les incorporacions a normatives que hagamos sean tendentes a favorecer a la banca y a las energéticas, no van a encontrar nuestro apoyo y debemos volver a negociar hasta que encontremos un punto de equilibrio.
L'acord del que parlaven entre el PSOE i Sumar ha fet que s'hagi suspès última hora la Comissió d'Hisenda del Congrés, que havia d'aprovar avui la transposició de la directiva comunitària que estableix una tributació mínima de l'impost de societats del 15% sobre els beneficis per les grans empreses i les multinacionals. En tot cas, no renuncia a aquest impost, que s'espera que es pugui aprovar més endavant.
Dos anys de presó per un monjo de Montserrat que ha confessat abusos sexuals a un noi de 17 anys. És la primera condemna per pederàstia en aquesta comunitat religiosa. L'abadia demana perdó a la víctima, qualifica els fets de vergonyosos i es compromet a erradicar aquest tipus de comportaments. Anem cap a Monistrol de Montserrat. Nati Adell, explica'ns-ho.
Hola, què tal, Manel? Mira, la sentència que hem sabut aquest migdia és de l'Audiència de Barcelona. El monjo ha acceptat de conformitat la condemna després de confessar que va abusar d'aquest menor. En el moment dels fets, el religiós tenia 39 anys i la víctima 17. Com que el condemnat no té recursos, llavors Montserrat haurà de pagar 20.000 euros com a responsable civil subsidiari. El tema és que la Fiscalia, per què ha acceptat rebaixar la condemna? Doncs perquè se li apliquen els atenuants de confessió i reparació de danys. L'abadia no ha fet declaracions respecte al tema, però sí ha enviat un comunicat. Diu exactament que condemnen de manera enèrgica els fets, uns fets que expliquen que van en contra dels valors i dels principis que ells defensen, que sempre han defensat. Diuen que només saber-ho es van posar a mirar si podia haver-hi d'altres possibles víctimes, però asseguren que no han identificat ningú més, i que de seguida afegeixen, van apartar el monjo de les seves funcions i el van allunyar de Montserrat a l'espera de sentència. Per tant, ara mateix no estaria a la comunitat. Així estan les coses a Montserrat, Manel.
Molt bé, moltes gràcies, Nati. Atenció a la història que expliquem ara, perquè té un component d'informació d'aquella que pot ser útil per a tothom. Així que atents. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home gràcies al senyal d'auxili internacional que els va fer una víctima de violència masclista mentre anava acompanyada del seu presumpte agressor. Els fets van passar a Lloret de Mar, a la Selva. Girona, Núria Paraire.
Aquest senyal d'auxili és un moviment amb la mà. Es comença mostrant el palmell i després es va tancant el puny seguint un ordre. Primer es tanca només el dit gros i després la resta que hi passen per sobre. Com que sovint les víctimes de violència masclista van acompanyades del seu agressor, es va idear aquest símbol que els permet alertar discretament de la seva situació. Aquest cas de Lloret de Mar va passar el 31 d'octubre. Segons els Mossos, entre la una i les dues del migdia, una patrulla va veure una dona que els feia el senyal d'auxili des de dins d'un vehicle. Aleshores, els agents van aturar el cotxe quan van poder. Dins el cotxe hi anaven la dona, un home i dos menors d'edat. La dona va explicar als agents que l'home era la seva exparella, que havien discutit i que l'havia agredit, i que no era la primera vegada. Els Mossos el van detenir i l'endemà va passar a disposició del jutjat de Guàrdia de Blanes. El detingut té 23 anys i no té antecedents policials. Ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament de la víctima i sense poder-s'hi comunicar. La causa està oberta per maltractament.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpadel.com.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, ja me
el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Les biografies que no t'explicarà ningú més que en Peyu, en Jair i la Neus. No emeses mai per antena. El Búnquer Confidencial, un llibre que val més adquirir abans que el treguin de circulació. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
I ara entrem al búnquer.
Per on s'entra la Terra? Quan tu vens de l'espai?
Sí, bona pregunta, bona pregunta.
Per l'eix. Perquè has d'anar per als Estats Units.
Sí, has d'anar per als Estats Units.
Si algun astronauta ens escolta...
Si hi ha algun astronauta...
Algú que sàpiga de la matèria, no? Quan entreu la Terra, per on entreu?
Ja poseu el GPS directe.
És que és difícil d'encertar-ho, perquè la Terra està donant voltes al mateix moment, eh?
No estàs dient que el tuteria.
No estic dient que el tuteria. Tu has d'entrar i anar a parar als Estats Units.
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passen 6 minuts de 11:15. No abandonem la història que us acabem d'explicar des de Girona, aquesta detenció d'un home a Lloret de Mar, gràcies al gest que va fer amb la mà una dona que anava dintre d'un vehicle. Com deia abans, hi ha informació important, creiem, aquí per tothom, i per això en volem parlar bé, i tenim l'oportunitat de fer-ho amb la sotsinspectora Eva Subirà, de l'Àrea Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a la Víctima de Girona. Senyora Subirà, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit. Com ha anat el cas aquest de Lloret de Mar?
Sí, el cas va ser el dia 31 d'octubre, al migdia, mentre Mossos d'Esquadra estaven patrullant en vehicle preventivament, i adverteixen que el vehicle del davant, la copilot, treu el braç per la finestra i fa el gest internacional d'auxili contra la violència de gènere. Aleshores, a partir d'aquí, els agents van interpretar clarament que la persona que anava al davant necessitava ajuda i que ho demanava, i quan la circulació ho va permetre, doncs van aturar el vehicle i van fer baixar, doncs, el conductor i la dona. A partir d'aquí separen les parts, es comprova que és el que ha succeït, s'escolta a les parts, la dona explica que la seva exparella l'acabava d'agredir i que no és el primer cop, i que a part hi havia amenaces, i a partir d'aquí la patrulla valora la gravetat dels fets i deté a l'autor, el conductor en aquest cas.
Aquí, clar, hi ha l'agilitat dels dos protagonistes, no? Per una banda, la dona, saber el gest i tenir la capacitat i l'agilitat de fer-lo tal com ha descrit vostè, fora de obrint la finestra, traient la mà i ràpidament, quan veu la patrulla dels Mossos. I suposo que tots els Mossos d'Esquadra saben també llegir aquest gest. No sé si hi ha algun tipus de formació o si és una instrucció que té tothom claríssima per part de la policia.
Com bé explica, certament en aquest cas el senyal aquest internacional va ser determinat, va ser clau, perquè justament la patrulla pogués entendre ràpidament i pogués actuar amb immediatesa i amb eficàcia. És un gest que s'ha tornat, doncs vaja, una eina essencial per a persones que es troben en situacions de perill i que de forma discreta es poden comunicar i es poden expressar lliurement si es troben en situacions com la que ens ocupava, no? Que justament no ens hi havia l'autor molt a prop. Aquest gest és conegut àmpliament a nivell internacional i vaja, consisteix en aixecar la mà amb el palmell obert per després tancar el polze i, finalment, els altres dits fins a formar un puny. A nivell intern es coneix aquest senyal i sabem de la importància, i a més és quelcom que també fem pedagogia, totes les formacions que fem als centres educatius i a les diferents formacions que fem vinculades amb violències masclistes, perquè entenem que és una forma, una bona forma i essencial de conèixer per poder alertar en situacions en què tenim l'agressor prop i discreta.
Clar, suposo que és important també que la ciutadania el coneguem bé, no?, aquest gest, perquè imaginem que aquesta dona, en comptes de tenir una patrulla dels Mossos a prop, s'hagués trobat que avançava cap a una zona més o menys deshabitada o cap on fos, i que hi hagués gent al voltant de la carretera, no?, a prop de la carretera. Com més gent conegui el gest, millor, no?
Sí, certament és important, òbviament, amb clau interna a nivell policial l'hem de conèixer, però a més, doncs, òbviament, tota la ciutadania hem d'intentar fer el màxim de pedagogia, és el que intentem. També a les xarxes socials s'ha fet ressò d'aquesta actuació, perquè volem que es conegui a nivell de ciutadania aquest senyal, perquè se'ns pugui alertar, i de fet veiem que cada cop més es reconeix aquest símbol i la importància de poder-lo detectar a temps i poder, doncs, mobilitzar els recursos policials i poder actuar amb la màxima immediatesa.
Aquí sumem avui els oients del Catalunya Nit, si és que n'hi ha alguns que no sabien aquest gest d'estendre la mà. Primer amaguem el dit polze i després la resta per damunt. Ja ho he explicat en el cas de Lloret de Mar, però habitualment, quan els Mossos detecten això, un cop intenten parlar amb les dues parts, sempre, si creuen que el que diu la víctima té possibilitats de ser veritat, sempre es passa per comissaria, i a partir d'aquí quin circuit s'obre?
A partir d'aquí el principal, el prioritari, és l'atenció a la víctima, fer un seguiment, un acompanyament a aquest procés de denúncia. Sabem que no és fàcil trencar el silenci i, per tant, la víctima ja fa un pas important vinguent a denunciar, alertant d'aquí aquesta situació, i, per tant, a partir d'aquí facilitar al màxim el camí següent d'acompanyament amb la denúncia. És a dir, s'escolta la víctima, s'escriu en un document, en una declaració que formarà part d'un atestat, que anirà a mans d'un jutge, s'explica com funciona la sol·licitud d'ordre de protecció, per exemple, que en aquest cas es va decretar un ordre de no apropament de l'autor, 250 metres. A partir d'aquí es decreta un nivell de risc, que se'n desprenen una sèrie de mesures de protecció policial provisionals. És a dir, la víctima no surt de comissaria, que no, és a dir, ja surt amb un nivell de risc i amb unes mesures de protecció. A més, s'informa la víctima dels recursos a la xarxa i s'activen els que calguin, suport psicològic immediat si és el cas, i seguidament, successiu a la denúncia, tindrà una atenció personalitzada de seguiment a través dels grups d'atenció a la víctima, que els disposem en totes les comissaries, i que acompanyaran més enllà del moment inicial de la denúncia, els successius dies. Doncs vaja, a vegades en un primer moment la víctima pot tenir dificultat per recordar fets o per assimilar tota la informació que se li pot donar en un moment. Aleshores, seguidament de la denúncia, els grups d'atenció a la víctima fan contactes amb la víctima per poder seguir assessorant, acompanyant, resolent dubtes i ajudar amb tot el que pugui requerir la situació i la víctima pugui tenir dubtes.
Perfecte, recordem que això és una situació en què la víctima té l'agressor al costat i que, per tant, li seria molt difícil de dir-ho en veu alta per tot el que això podria comportar, però recordem que hi ha també sempre a disposició el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista, que és el 900-900-120, no? I ho diem bé, això?
Sí, sí, ho diu bé, i a més, que també hi ha altres canals. A vegades, un té dubtes si denunciar o no denunciar, no?, sobre el que vostè ara mateix preguntava, i hem tingut l'oportunitat de poder explicar, és a dir, quin és el circuit policial, què passarà un cop un denuncia. Aleshores, tenim un WhatsApp, un número de telèfon, el 601 00111, 22, que és per assessorar policialment i resoldre dubtes, preguntes i estar a disposició per descomptar les 24 hores, els 365 dies l'any. I, a més, a disposició de les víctimes tenim una adreça de correu electrònic en la qual, novament, doncs, per rebre orientació, dubtes, conèixer les eines de què disposem, que és mossos.atenciovíctimes@gencat.cat.
Perfecte, doncs recordem a tots els oients que si no heu tingut temps d'apuntar aquests números, que ara podríem repetir sense cap problema, però que el Catalunya Nit també el teniu disponible just quan s'acaba el programa, al cap de molts pocs minuts, a la nostra pàgina web. Per tant, podeu anar directament a aquest punt i escoltar-ho amb atenció i prendre nota. Ens acostem a 11:15 de la nit. Ens semblava molt important que tothom tingués clara aquesta senyal, perquè a una dona, com a mínim, sabem que li ha pogut salvar, no sé si dir la vida, però d'un malson segur que sí. Sots inspectora Eva Subirà, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí al Catalunya Nit en directe. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer l'altaveu. Bona nit.
Bona nit. I aquest vespre els Premis Time Out Cultura Barcelona han guardonat el cineasta Dani de la Orden, la dramaturga Victoria Spunberg, diguem-ho bé, i l'artista multidisciplinària Marie Chordà. És la 14a edició del certamen que distingeix les millors propostes culturals barcelonines dels últims 12 mesos. Marta Vives.
Sí, mireu, Miró Picasso ha estat reconeguda com a millor exposició i la pel·lícula Casa en Flames ha estat guardonada com a millor obra. Dani de la Orden.
Moltíssimes gràcies pel premi, em fa molta il·lusió. També em fa molta il·lusió estar nominat amb artistes que admiro tant com el Guillem i la Maria i el fet d'estar junts en aquesta gala.
El certamen també ha distingit el Festival Boca, una proposta cultural feta per joves de 14 a 19 anys i l'obra de l'amistat de la companyia Les Hueques. La coreògrafa i ballarina Mabel Olea ha rebut el premi a millor artista emergent i la dramaturga Victoria Spunberg, a millor creadora, que ha agraït així el premi.
M'ha fet moltíssima il·lusió, sobretot perquè és un premi que això que diu creadora no és una cosa que sembla molt gran, que fa por, perquè té com una connotació gairebé teològica, però realment m'ha fet moltíssima il·lusió.
No us perdeu el seu imperatiu categòric, que la tornaran a fer ara d'aquí a poquet al Teatre Lliure i mereix molt la pena.
Sí, no, aquesta reflexió que feia sobre la paraula creadora, realment, sí, sí, m'ha fet rumiar, perquè, clar, sembla que la creació, no?, això, clar, que és una cosa molt forta.
El Moli no ha rebut el reconeixement a obertura de l'any, mentre que la millor iniciativa de cultura social ha estat per Encantados, que tradueixen la llengua de signes als concerts en viu, una gran feina que fan. L'artista plàstica i activista Marie Chordà finalment ha recollit durant la gala del Time Out a la trajectòria, el Premi a la Trajectòria per una vida dedicada a l'art i a la lluita.
Molt bé, doncs felicitats a tots, com també podem felicitar 5 restaurants catalans que estan nominats als Premis de Fork, els millors establiments oberts al 2023, que s'atorguen aquesta nit a Madrid. En total hi ha 36 candidats que va seleccionar un jurat format per més de 50 xefs espanyols que tenen estrella Michelin. Enviat especial a Madrid, Òscar Callau.
Hola, Manel, bona nit. Els 5 nominats catalans són tots de Barcelona, amb Mae, Suru, Xeixa i Azul Rooftop. Mariela Rodríguez és una cuinera de Costa Rica que amb el seu espòs Diego Mondragón i el xef barceloní Germán Espinosa va obrir el Mae a Sant Gervasi, on fan cuina de tradició catalana amb aportacions llatines.
Una ensalada de moluscos con tomate, tomate que es muy de aquí, tomate del Maresme, todo eso, junto con los mariscos, que también se come mucho acá. Tenemos almejas, mejillones en el plato, huevas de mojo, lo hacemos un poco entretenido y lo terminamos con un escabeche de ají amarillo. Entonces aquí hacemos esta bomba de sincretismo donde le metemos un golpe de Latinoamérica muy fuerte.
Am, al carrer Londres, té ingredients catalans, tècnica culinària francesa i chef colombià, Pachi Rodríguez.
En principio, cuando abrimos, queríamos hacer eso justamente con ingredientes locales catalanes y trabajarlo con toques franceses. Ahora se ha modernizado un poco, ha cambiado. Lo que hacemos en AM es justamente aplicamos un poco técnicas nuevas para resaltar lo clásico.
Una de les finalistes, Sara Valls, del restaurant Xeixa al carrer Carabassa, forma part de l'equip que cuina el sopar d'aquesta gala de Fork, que premia els millors restaurants oberts l'any passat.
Aquest vespre hi ha hagut una pluja de premis, perquè encara n'afegirem un que considerem molt i molt merescut, evidentment, a la periodista de Catalunya Ràdio, Neus Bonet, que ha rebut el Premi Ofici de Periodista 2024 que atorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya. El premi reconeix la trajectòria de Bonet a la ràdio, mitjà al qual ha dedicat tota la carrera i el seu compromís amb l'ètica professional. En un acte envoltada dels seus companys de professió, Neus Bonet ha agraït emocionada la distinció i ha reivindicat un periodisme reflexiu i de qualitat.
I no només per les xarxes i no només per la falta de confiança en els mitjans, sinó també perquè hem perdut el monopoli de la informació fa anys, i això ens perjudica moltíssim, perquè hem acostumat a la gent a no pagar per la informació, perquè les xarxes ens arrosseguen això a una manera de treballar molt ràpida que casa poc amb la necessitat de contrastar les fonts, amb la necessitat de fer una bona informació que vol el seu temps i la seva reflexió.
I us parlem ara del naixement de la primera guia gastronòmica que recull els establiments que aposten per productes de quilòmetre zero. L'ha presentat l'associació Slow Food i en formen part 86 restaurants, menjadors escolars i escoles d'hostaleria. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
La guia s'ha presentat aquest matí a Pons, a la Noguera, en un acte on també s'ha fet un reconeixement a aquests 86 establiments que aposten per l'Slow Food. Les característiques d'aquests productes les explica Martí Rosasco, president de l'Associació Catalunya.
És el bo, el net i el just. El bo vol dir que utilitzem productes antics o recuperats, espècies en perill d'extinció. El net seria el producte ecològic o sostenible, el màxim respectuós pel medi ambient, i el just és la compra directa.
Durant l'acte també s'ha fet un reconeixement a 6 nous restaurants que obtenen aquest any el distintiu de Slow Food. N'hem parlat amb el xef d'un d'aquests establiments, Albert Vilà, propietari del restaurant L'All Negre de Montardit de Baix, al Pallars Sobirà.
Des de el Pallars, pues, intentar, pues, que molts productes siguin de la zona, intentar treballar amb petits productors i com més de la zona millor.
La guia també ofereix reportatges amb productors d'aliments de proximitat i ecològics per difondre aquest tipus d'oferta gastronòmica.
Doncs d'aquí 8 minuts i mig seran les 11 de la nit i ni que volguéssim arribar fins a les 4 de la matinada explicant notícies, que ho podríem fer, sempre ens en quedaria alguna fora i ens agrada molt posar-ho de manifest perquè crec que en aquesta professió és tan important el que expliques com el que no expliques. Això és una tria que fem entre tot l'equip, d'això se'n diu editar un informatiu, i per posar-ho de manifest sempre n'escollim alguna d'aquestes que no ens hi ha cabut. Per exemple, Marta Cristià, avui quina seria?
Doncs mira, avui seria un musical que triomfa des de l'any 2003 a Broadway. Triomfa tant que ara n'han fet una pel·lícula que sona així. Are people born wicked?
You're green.
Com veus, es tracta de Wicked, que en català és un adjectiu que aquí traduïm com malvat, malvada, entremaliat, entremaliada. Aquest film, que s'estrenarà el 22 de novembre i on hi apareix la cantant Ariana Grande, és una prequela del clàssic de Hollywood, El Màgic 2, un film dirigit l'any 1939 per Victor Fleming. El musical es narra des de la perspectiva de les bruixes de la Terra 2 i la trama arrenca abans de l'arribada del personatge de la Dorothy de Kansas. Doncs bé, com és habitual amb aquestes estrenes de cinema i que ens recorden a teatre que hem vist o contes que hem llegit, en paral·lel s'hi fan també nines. Nines amb la forma dels personatges de la pel·lícula, que l'empresa Mattel espera vendre aprofitant la passió dels fans per aquesta història. De fet, aquest cap de setmana aquestes joguines s'han fet viral a les xarxes. O sigui, han aconseguit
ser
el centre d'atenció.
Sí.
Però no s'han fet virals pel motiu que ells es podrien haver imaginat o pel que han intentat ser virals. La qüestió és que la caixa d'aquestes nines, al costat on hi posa el nom del fabricant, els materials de què estan fetes, etc., també hi apareix l'adreça de la pàgina web oficial de la pel·lícula, o la que ells es pensaven que ho era. S'hi pot llegir, www.wicked.com. El problema és que si vas a aquest lloc web, el que t'hi trobes no és informació de la pel·lícula ni del cinema ni de la productora que mou la pel·lícula, sinó que és un lloc web porno.
Ah, val, val. O sigui que ara entenc l'èxit de la Nina, eh?
Clar, que la gent ho ha comprat i s'ha sorprès amb tot. Què ha passat? Que Mattel es va equivocar, òbviament, a escriure l'adreça a les caixes. L'adreça no és la correcta perquè l'adreça seria wickedthemovie.com. I, no, i ara, bueno, ja han demanat perdó, estan intentant resoldre l'enrenou, però clar,
sí, sí,
s'ha buscat pornografia en lloc d'una pel·lícula.
Sí, no sé si és una Nina que busquen nens i nenes, però, en fi, sí, sí, compta amb les adreces de correu electrònic. Moltíssimes gràcies, no de correu electrònic, no, de pàgines
de pàgina web.
Sí, bona nit. Exacte. Moltes gràcies, Marta Cristià. Una petita pausa i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Nit.
Sense paraules a la ràdio no som ningú i ens ajuda a utilitzar-les bé l'Olga Clapés. Olga, bona nit.
Bona nit, Manel.
Avui quina ens portes?
Mira, avui encara parlem dels Estats Units i si l'altre dia tocàvem els tòpics,
sí,
avui toquem els errors típics en els noms de les universitats. Perquè sovint hi ha confusió respecte al nom d'algunes universitats més famoses, perquè el nom s'interpreta com si fos la ciutat o l'estat on estan situades i no sempre és així. Resulta que Harvard i Yale no són topònims. Per tant, tot i que tenim molt integrat allò d'estudiar a la Universitat de Harvard o l'han acceptat a la Universitat de Yale, rigorosament no ho hauríem de dir així, sinó només Universitat Harvard, en honor a John Harvard, o Universitat Yale, pel cognom d'un comerciant que hi va fer un gran donatiu. Passa el mateix amb la Universitat Columbia, que no és a Columbia, sinó a Nova York. En canvi, n'hi ha d'altres, com Berkeley o Stanford, que sí que corresponen als topònims de les ciutats on estan situades. Kamala Harris, per exemple, l'hem vist fer un discurs a la Universitat Howard, però que és a Washington, i per tant seria un d'aquests casos, no és Universitat de Howard, sinó Universitat Howard, que porta el nom d'un oficial que va tenir un paper molt important a l'hora de fundar-la. I tampoc és Hogwarts, que això ho deixem per Harry Potter.
Ah, és veritat, sí, allà hi estudien un altre tipus de personatges.
Doncs, i de màgies.
Doncs ho tindré present perquè, sent sincer, jo crec que aquesta errada l'he fet segur. O sigui, a la Universitat de Harvard, clar, això crec que ho he dit moltes més vegades malament que no pas bé, però... apuntem bé aquesta data, que a partir d'aquí hi ha el canvi. Gràcies, Olga, bona nit.
Bona nit.
Que bufi el vent del nord i que s'emporti el teu record. Que jo ja no t'enyoro, jo ja no t'enyoro. Que jo ja no t'enyoro, ja no t'enyoro.
Amb aquesta cançó estem dient alguna cosa, però el que exactament ho sap la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel. Avui s'ha d'escoltar una mica, la veritat. Sí, és una cançó dels Catarres que es diu Avui t'he vist, però sobretot per la lletra, perquè diu que bufi el vent del nord i també deia després aguantaré el teu hivern. Doncs una mica el que passarà demà. Estem molt pendents d'aquesta nova dana,
sí,
i tot i que és una dana, per tant és un embussament d'aire fred, amb mapes d'avui actualitzats, doncs passarà molt ràpid, però sí que ens portarà vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, i temperatures baixes. També ens portarà ruixats, però de moment sembla que tindrem demà a la tarda ruixats entre el Camp de Tarragona, Costa Central i Terres de l'Ebre, dimecres els dos extrems, i després s'allunya. És a dir, que és una setmana que haurem d'anar seguint dia a dia doncs, l'evolució de la dana, però amb mapes actualitzats d'avui del que semblava el cap de setmana, que podria ser un episodi de pluges molt més intenses i més fortes, doncs s'ha desdibuixat una mica.
Sí, perquè des del 29 d'octubre que la paraula dana ha adquirit una altra dimensió.
Clar, no totes les danes són iguals, n'hi hem tingut sempre, i no totes tenen els mateixos efectes que, malauradament, malauradament van tenir el País Valencià. Per tant, per molt que diguem dana, perquè una dana sí és un embussament d'aire fred a les capes més altes, per tant, és una dana, això no vol dir que totes les danes provoquin doncs, aquestes pluges tan fortes o torrencials, però, sens dubte, és un temps insegur i hem de seguir-ho.
Molt bé, ha quedat clar, doncs, pot haver-hi ruixats, més fred, segur.
Això
i
sí.
Demà ho anirem seguint de nou aquí, al Catalunya Nit. Moltíssimes gràcies, bona nit, Gemma Puig.
Bona nit. Del nord. I que s'emporti el teu record. Que jo ja no t'enyoro, jo ja no t'enyoro. Que jo ja no...